Tenim pel davant dues espais en connexió, dos espais en connexió que ens faran parlar amb dos protagonistes que ho són de fets diferents, precisament de l'actualitat. En uns instants conversem amb el professor Norbert Bilbeny, que és catedràtic d'ètica a la Universitat de Barcelona i que va ser ahir el ponent convidat per l'ambaixada d'Espanya a Andorra per la nova conferència, onzena ja, del cicle, del fantàstic cicle, em permeto dir, Diàlegs Europeus a Andorra, que ens ha permès doncs, poder participar i poder escoltar les reflexions de ponents de caire molt divers sobre aspectes realment molt, molt interessants. Després tindrem la possibilitat de contactar amb el director assistencial del SAS, el doctor Joan Martínez Benazet, al voltant d'una jornada tècnica i d'unes conferències molt interessants que es faran dilluns vinent. I tancarem amb l'espai La Nostra Ment conversant amb Sara Espot sobre la seva especialitat, la neuropsicologia. Anem a saludar ja el professor Bilbeny. Professor Bilbeny, molt bon dia. Hola, professor, molt bon dia.
Ara sí que
el podem escoltar. Jo parlava d'aquest fantàstic cicle Diàlegs Europeus a Andorra i de la seva xerrada ahir sobre si existeixen o no uns valors específics europeus. És un tema de màxima actualitat. Veiem com està Europa ara bastant convulsa, amb gent que està fent tots els vots per poder entrar a la Comunitat Europea i gent que ha de fer referèndums per sortir-ne.
Sí, i ambigüitats també, ambigüitats com les que es donen en determinats països que fan servir Europa per fer avançar idees de nacionalisme identitari i de caràcter xenòfob, però que, per altra banda, doncs s'oposen a Europa pel que representa de projecte més globalitzador, amb una ambició més democràtica, és a dir, aquesta ambivalència d'instrumentalitzar la idea d'Europa. Quan convé és eurocèntric, afirmant doncs una suposada cultura homogènia i pura europea, i quan convé doncs atacar l'europeisme dient que això és l'anul·lació de la diversitat, acabar amb la independència nacional, etc, etc. Bé, sí, tenim grans desafiaments, el principal ha estat el Brexit, tenim també alguns comportaments no gaire democràtics, per no dir autocràtics, Polònia, Hongria, tenim aquesta manca d'hospitalitat cultural, amb els refugiats, estem pagant els ciutadans europeus a Turquia perquè tingui aquest país la majoria dels refugiats retinguts en allà. És a dir, moltes contradiccions, moltes limitacions, però el que és innegable és que hi ha un fet, que és la Unió Europea, és un fet insòlid, és una primera experiència a nivell històric, a nivell mundial, de buscar unes institucions de caràcter supranacional i, a més, democràtiques. Ningú discuteix doncs, que, malgrat les limitacions, Europa, la Unió Europea, és democràtica. Ha de continuar avançant molt en temes de representació, de sobirania, que s'ha de compartir cada vegada més entre els estats, ha d'avançar molt en aquest sentit, però, insisteixo, i acabo, és una experiència de globalització democràtica que arreu del món desperta un interès i nosaltres hem de ser conscients d'aquest interès que desperta l'experiència europea.
Bona part de les qüestions que li van plantejar ahir al professor Bilbeny, òbviament, des de l'òptica de companys de premsa andorrans, tenia a veure amb aquest acostament, aquesta negociació de cara a l'acord d'associació amb Europa. Li dic, clar. Professor, perquè des de l'òptica del seu àmbit de responsabilitat, no? de l'ètica, sí. A vegades... Sí. Aquí es té una certa recança pel fet de dir que Europa és un monstre, a vegades un monstre de cara dòcil i de cara amable, però un monstre davant d'un microestat com som nosaltres, doncs sí. Es dona la sensació de que, malgrat que des del punt de vista jurídic sí que ho és, una negociació amb igualtat de condicions, de facto no ho és.
De facto no ho és, clar, clar, és que és així, la realitat mundial és aquesta, no? No és que per si mateixos hi hagi estats més poderosos, més grans que uns altres, l'únic que els diferencia, desenganyem, no és el poder militar, és la bomba nuclear. Però fora d'això no hi ha un estat més important ni més gran que un altre. Tots són pobles. Els estats són pobles o són associacions de pobles sota una mateixa comunitat política que els governa i on tenen la seva representació també i per tant és un gran error, a part de que és incorrecte des d'un punt de vista ètic, considerar que hi pugui haver estats petits i estats grans. És una realitat geopolítica i sobretot militar, torno a dir, però èticament, democràticament, no s'ha de tolerar aquest llenguatge d'un estat més prominent que un altre. Això és acceptable. Cada estat té el seu poble i el poble són les persones que tenen els seus drets i en democràcia això va a missa.
Mm-hmm. Professor, ahir vostè es va posicionar a que no ara, evidentment, sinó en uns anys, fins i tot crec que va dir unes dècades, sí. Europa esdevindria una confederació d'estats.
En unes dècades o en un segle o en un segle i mig. Uh-huh. Aviam, des d'un punt de vista històric, clar que des del nostre punt de vista personal, de persones ara i aquí, no, ens importa que sigui pels qui ho pensen i ho volen així el més aviat possible, d'acord. Però des d'un punt de vista històric, mirat així filosòficament, ja caurà, ja vindrà, trigarem 25 anys, trigarem 75 o 150, no crec que més enllà, però acabarem sent una Europa unida, com hi haurà un sistema de govern mundial en què amb el principi de subsidiarietat, cada nacionalitat, cada comunitat cultural tindrà els seus representants amb organismes confederals de govern mundial que miraran per la seguretat del planeta, per la seva sostenibilitat, per la vetlla dels principis democràtics i de respecte a la vida de les persones, per evitar la pirateria, evitar el terrorisme. Anem cap aquí.
I l'ètica dona la solució màgica per superar els egos? Perquè també hi ha egos nacionals.
No, solució màgica no, però l'ètica no forma part del problema, de cap de les maneres. El problema el crea la falta d'ètica. I jo no dic que sigui la solució màgica, l'ètica, però és part de la solució. És part de la solució. Aviam, el principi de la Unió Europea, amb Schuman i Monnet, va començar un principi ètic vinculat a uns interessos econòmics dels països que acabaven de sortir de la devastadora guerra mundial, no? Les democràcies liberals van decidir pactar doncs, una política de bon veïnatge i d'aprofitament comercial i industrial, no? La SECA i amb el Tractat de Roma, molt bé, però hi va haver un component ètic important, Un component ètic de dir, som països independents, però això no treu que anem avançant cap a la cooperació.
Ahir a la taula, a la sala d'actes de l'ambaixada, hi havia, evidentment, l'ambaixador espanyol a Andorra, el senyor Manuel Montobio, el professor Bilbeny, i hi havia el síndic general, Vicenç Mateu. Avui llegint amb uns companys, no sabia, i m'ha sobtat, que havia sigut alumne seu.
Ah, sí. Ja fa uns anys, no vull fer gran, però ja fa uns anys, i sí, he estat una persona d'una trajectòria, diguem, acadèmica, intel·lectual, doncs, més que notòria. Jo l'aprecio molt, sí.
És un goig, ja no dic parlar de política, en absolut, sinó escoltar a vegades reflexions sobre la vida, no?, i sobre aspectes absolutament de tota mena amb el síndic, més que amb el síndic, amb Vicenç Mateu. Traiem-li el tema del càrrec.
Miri, darrere d'un polític o d'una política sempre hi ha una persona.
Sí.
Sempre hi ha una persona. El polític encertarà o no encertarà? Hi estarem d'acord o no hi estarem d'acord, sigui que encerti o que no encerti. Però sempre apreciarem la personalitat del polític. Si era una persona pacífica, si era una persona dialogant, si era una persona culta, si era una persona que escoltava els altres, això sempre ho recordarem.
I nosaltres recordarem aquesta conversa amb el professor Bilbeny, el catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona, convidat ahir, com dèiem, en el cicle que organitza l'ambaixada d'Espanya a Andorra dels diàlegs europeus, precisament a Andorra. Professor, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i l'esperem un altre dia aquí en els estudis, quan sigui possible.
A vostès.
Una abraçada. Adéu-siau.
Adéu.